L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Els sindicats reclamen als partits un compromís amb la política d'industrialització de les Terres de l'Ebre. Així de reivindicatius, comencem avui dijous, dia 13 del mes de maig, aquest temps de notícies. Estan escoltant l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i durant 30 minuts parlarem d'aquests i d'altres temes. Els sindicats reclamen als partits un compromís amb la política d'industrialització de les Terres de l'Ebre. Els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, reclamaven als partits polítics catalans, tant els que formen el govern, PSC, Esquerra, Iniciativa, però especialment els que actualment es troben a l'oposició, Convergència i Unió i Partit Popular, que es comprometin a continuar i desenvolupar en el futur les actuacions polítiques d'industrialització per a les Terres de l'Ebre posades en marxa arran el tancament de l'EAR. Segons advertien, els projectes endegats per l'actual govern a mig i llarg termini no poden quedar truncats per canvis de color polític en les administracions. I en aquest sentit insisteixen que les actuacions previstes són importants per poder recuperar el teixit industrial ebrenc un cop torni la bonança econòmica. Els màxims representants de les centrals sindicals al territori coincidien en valorar positivament les actuacions posades en marxa pel govern durant els últims mesos, amb una dotació prevista inicial de 10 milions d'euros per fomentar la industrialització, les infraestructures i la competitivitat en un context de restricció de la inversió pública. Segons el secretari general de Comissions Obreres, Josep Casadó, reclama que els canvis futurs al govern no afectin les inversions engegades per industrialitzar el territori.
Nosaltres, a veure, estem relativament contents en la resposta de l'administració, dic relativament perquè tenint en compte les circumstàncies que hi ha en aquest moment de retalls econòmics, volem a veure on podem arribar, però també, per altra banda, no volem deixar el peu de pensar que perquè l'EAR ha tancat i s'ha acabat l'EAR, aquí s'ha acabat la pel·lícula. De fet, estem en un procés d'una carrera de fondo, que anem a mig i llarg plaç. Ara ja està el tema dels 10 milions d'euros, però després hi ha tota una sèrie d'inversions que també estan previstes a mig i llarg plaç. I aquí també volem fer una qüestió, una crida, és a dir, nosaltres estem reclamant a l'actual administració pues, que adoranti les inversions, que comenci ja, alguns processos que duren anys que es comenci ja, però estem parlant també no solament de cara a l'actual administració, sinó a properes administracions. És a dir, hi ha uns partits que estan al govern i uns partits que volen estar al govern i que, evidentment, en algun moment o altre també arribaran al govern. Per tant, volem el compromís de tots els partits, tant els de l'oposició com els del, en aquest moment que governen, de que aquest procés de reinversió, de reindustrialització de les Terres de l'Ebre serà continuat al llarg del temps. I per si acas, nosaltres seguirem les mobilitzacions necessàries per a fer-ho.
Segons subratllava el secretari general d'UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró, es tracta de pressionar les administracions presents i futures perquè es posin les piles i impulsin el pla d'industrialització perquè quan torni la bonança econòmica i el creixement industrial no podem tornar a quedar-nos fora com molts cops ens hem quedat a les Terres de l'Ebre. El secretari general d'UGT, Vifredo Miró, recorda la importància del pla d'industrialització posat en marxa i recorda que hauria d'haver començat ja a implementar-se fa 20 anys.
És un problema de que en estos moments el govern de la Generalitat està fent els deures que s'haurien tingut que es començar a fer fa 20 anys quan els sindicats li vam començar a reclamar. El que s'ha hagut de fer fa 20 anys es fa ara. Però els diem als demés partits polítics que no estan al govern. Si mai heu d'estar al govern, sapigueu que la pressió serà la mateixa. No en volem cap d'altre de compromís. No volem compromisos amb partits polítics. Volem que el govern mira l'Ebre com un lloc adequat per a la implantació industrial.
Aquesta demanda serà també un dels missatges principals de la manifestació convocada per divendres al matí en protesta per l'anunci de la multinacional catalana Indo de tancar la planta de fabricació d'ulleres que té a Tortosa a finals del mes de juliol. Casado insistia que l'empresa pretén externalitzar la producció comprant les ulleres a països amb costos molt més baixos i sense invertir en tecnologia a la planta tortosina des de fa 15 anys. Davant el fet que l'amenaça de tancament d'Indo se sumia a la feta ja efectiva per grans empreses com Lear o Aquiristallats Guardiola, els sindicats cridaven als treballadors a l'atur a mobilitzar-se activament per l'ocupació industrial al territori sense descartar noves mobilitzacions en aquesta línia més endavant. Miro recordava que durant aquest 2010 s'han presentat entre 20 i 30 expedients de regulació d'ocupació al territori, molts dels quals de suspensió temporal, però que podrien acabar convertint-se en tancaments. El món econòmic i empresarial català empara la candidatura d'Ascó per acollir l'MTC de residus nuclears. El món econòmic i empresarial català escenificava el suport a la candidatura d'Ascó per acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears amb un acte organitzat pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i Foment del Treball Nacional. Volem dir a l'alcalde i a l'Ajuntament d'Ascó que no està sol en la seva candidatura, declarava el president del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya i de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls.
I en aquest sentit, a mi m'agradaria dir avui i dir-li a l'alcalde i a l'Ajuntament d'Ascó, alcalde, no està sol, el món empresarial i econòmic català està amb vosaltres. I per tant, compta amb nosaltres, compta amb el món econòmic i empresarial per donar suport a la candidatura d'Ascó.
L'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, responia dient que agraeix aquest suport amb una iniciativa com la instal·lació d'un magatzem de residus nuclears a la Ribera d'Ebre.
Dona un emplaçament idoni per al magatzem temporal centralitzat, no només per les seves característiques tècniques, sinó sobretot per la capacitat d'aprofitament de la inversió, que pot generar al territori un retorn d'un volum que avui resulta impossible de calcular. A poc que les coses les fem bé, el parc empresarial associat al projecte pot generar una activitat econòmica de primer nivell i sense precedents a la nostra comarca, la Ribera d'Ebre.
L'alcalde també assegurava que ben aviat es publicarà un estudi epidemiològic que posarà les coses al seu lloc i lamentava la falta de divulgació del projecte d'Ascó. Vidal també celebrava que els sindicats s'hagin afegit a una iniciativa que generarà llocs de treball. L'acte comptava amb la representació de la Cambra de Comerç de Reus, que és partidària de la candidatura d'Ascó a l'MTC, però en canvi no rebia el suport de les cambres de Tarragona, Tortosa i Valls, que en un comunicat anunciaven que volen deixar clar el màxim respecte a les voluntats i decisions del territori, defugint alhora d'innecessaris protagonismes, així com recordaven que la seva presència no hauria estat oportuna ni adequada, atès que el Parlament de Catalunya ja s'ha pronunciat pel que fa a aquest projecte. Esquerra Republicana de Catalunya lamenta que CiU recuperi l'aliança amb el Partit Popular per intentar aturar la vegueria de l'Ebre. El president de la Federació d'Esquerra a l'Ebre, Gervasi Aspa, sortia al pas de les acusacions que el passat dimarts feien diputats de CiU sobre el paper d'Esquerra respecte a la polèmica generada entorn la llei de vegueries. Aspa lamentava que CiU recuperi l'aliança amb el PP tal com va fer amb el trasbassament per justificar els intents d'aturar la vegueria defensant els interessos de Tarragona i no els de la gent de l'Ebre. El dirigent republicà denunciava que mentre Esquerra intenta donar la màxima rapidesa a l'aprovació de la vegueria de l'Ebre, CiU posa els màxims obstacles i s'alia amb el PP per defensar la divisió provincial espanyola. És curiós que els mateixos, que ens deien que el trasbassament no es podia aturar i s'havia de negociar per aconseguir compensacions, ara ens diguin que la vegueria no es podrà fer per manca de competències i finançament, manifestava Aspa mitjançant un comunicat. Esquerra creu que la creació de la vegueria de l'Ebre no es podrà aturar i que la decisió de CiU i el Partit Popular de portar la llei al Consell de Garanties Estatutàries només la retardarà. Aspa recomanava a CiU que faci memòria i que apliqui els mateixos arguments que donen per oposar-se a la vegueria de l'Ebre al moment de la descentralització de la Generalitat de les Terres de l'Ebre. Segons ell, la Generalitat no hauria pogut descentralitzar-se mai perquè quan Sancho va ser nomenat delegat, no tenia ni despatx oficial, ni pressupost, ni l'arquitectura administrativa per desplegar les conselleries al territori. Afegia.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Dissabte 15 de maig a Sant Carles de la Ràpita, Matadero Festival. A partir de les 5 de la tarda, tallers infantils, contacontes, parades artesanals, grafitis, escacs i barra d'entrepans calents i beguda. I a partir de les 9 de la nit, concerts en directe de Erenya, Marge de Pedra, Taus, Oco Baix i com a cap de cartell, Cthulhu. Matadero Festival 2010. Organitza Associació Tornai i patrocina Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de la Ràpita. Els beneficis d'aquest festival aniran destinats a l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre.
A Deltebre, del 21 al 23 de maig, Deltafira. 31a Fira Multisectorial, mostra d'arts i oficis tradicionals i segona mostra de ramaderia autòctona. Recorda, del 21 al 23 de maig, Deltafira Deltebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
El nostre recorregut municipal s'enceta avui des d'Amposta perquè demà divendres el conseller d'Ensenyament visitarà l'ampliació del Col·legi Consol Ferrer de la capital del Montsià, un centre educatiu amb un important projecte d'ensenyament per a la ciutat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs sí, efectivament, així és. El proper divendres, demà mateix, visitarà Amposta el conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Ernest Maragall. Maragall visitarà l'ampliació de les obres que s'han realitzat al Col·legi Públic Consol Ferrer, una segona fase, una ampliació del centre, que finalitza ja amb la construcció d'aquest nou centre educatiu de la ciutat, un centre educatiu amb un important projecte i també amb unes magnífiques instal·lacions, tal com explicava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer, que també doncs, assistirà, evidentment, en aquesta visita del conseller a la nostra ciutat. Així ens ho dia.
Teníem una primera fase on estaven els parvulets i ara s'ha acabat la segona, que ja tenim una part una mica ocupada i és per a tota la primària, des de primer fins a sisè. I vindrà el conseller per a poder inaugurar aquesta segona fase, a les 11:30, vindrà a fer la inauguració. La veritat és que ha quedat un centre que de fora sembla molt prefabricat, però de dins és un centre acollidor i molt bonic i tenen un projecte educatiu interessant.
Doncs així ho manifestava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta. La visita del conseller servirà, com dèiem, per inaugurar aquesta ampliació del Col·legi Consol Ferrer. A més, també la regidora aprofitarà per fer diferents reivindicacions, com l'ampliació del Col·legi Públic Agustí Barberà de la ciutat d'Amposta.
Gràcies, Manel. D'ensenyament a salut, perquè l'Ametlla de Mar uneix esforços per millorar l'assistència sanitària. Consistori, Institut Català de la Salut i el CAP es van reunir per coordinar i unificar esforços de cara a la temporada d'estiu. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dijous va tenir lloc una reunió de coordinació en temes de sanitat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Per part del consistori es trobaven presents l'alcalde de la població, Andreu Martí, i la regidora de Sanitat, Anna Gallart. Per part de l'Institut Català de la Salut, l'ICS, el gerent a les Terres de l'Ebre, Roger Pla, i l'adjunt a la gerència en temes d'assistència primària a l'Ebre, Jordi Masquer, i per part de l'ABS, l'Ametlla de Mar, el Perelló, dos membres de l'equip directiu, Manuel Madueño i Esther Cano. La reunió va suposar una presa de contacte entre les diferents institucions de cara a plantejar un futur immediat a l'estiu. on s'han de coordinar i unificar esforços perquè tota la població pugui gaudir d'una assistència sanitària de qualitat quan el número d'habitants passa de 7.000 a 40.000 persones i es poden donar situacions de desbordament per col·lapse. Manuel Madueño, gerent de l'ABS La Mella de Mar al Perelló.
La reunió fue fructífera porque había muchos puntos de encuentro y una voluntad por ambas partes de mantener una colaboración estrecha con el fin de dar respuesta inmediata y una respuesta pues dentro de lo que son la asistencia como tal a toda la población, ¿no? Tanto a nivel de población autóctona de la Mella como todo lo que son los desplazados y toda la gente que suele venir en temporada también de verano.
El reforç a l'estiu contempla afegir un metge i una infermera més i possiblement ampliar l'equip de guàrdia. Andreu Martí considera molt necessàries aquestes trobades perquè el tema sanitari a l'Ametlla de Mar millori ja de manera definitiva.
Avui hem tingut novament una reunió de coordinació amb els responsables d'aquí del centre d'assistència primària, aquí a l'Ametlla, i també els responsables de l'ICS i la gerència, en aquest cas, de l'ICS aquí a les Terres de l'Ebre, amb l'objectiu clar de millorar tot el que seria l'esforç sanitari que s'està fent. És a dir, l'Ajuntament està fent un esforç amb els temes principalment d'ambulàncies i de personal, i el que volem és si pot ser coordinar-ho millor i que, per una banda, la futura posada en marxa del nou edifici del CAP i l'implementació de nous recursos per part d'ells, també aprofitant que s'aproxima la temporada d'estiu, que tot plegat poguéssim tindre no només la percepció, sinó també la realitat de que avui el tema sanitari a l'Ametlla s'està millorant cada dia. I amb això hem de seguir esforçant-nos tots plegats i li hem demanat també al Departament de Sanitat, en aquest cas a l'ICS, i els directors i el director d'aquí del CAP, que facin tots els esforços perquè l'Ametlla de Mar es mereix encara un esforç més amb el tema sanitari.
Ara està prevista una pròxima reunió per al dia 20 de maig i una altra perquè l'ABS es troba en un procés d'autonomia de gestió com a entitat que pertany a una empresa. Això suposa que a curt termini gestionarà els seus propis pressupostos.
L'Assemblea de Militants de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre va ratificar el passat dimarts a la nit que Meritxell Roger sigui la candidata de la comarca a les llistes al Parlament. Roger passarà així a substituir a Francesc Sancho, alcalde de l'Ampolla i actual diputat, com a candidata del Baix Ebre a les llistes. Roger, nascuda a Tortosa fa 34 anys, és presidenta de Convergència Democràtica de Catalunya al Baix Ebre i tinent alcalde d'Urbanisme a l'Ajuntament de Tortosa, a més de ser la portaveu del grup municipal al consistori. Tot i que el lloc que ocuparà Roger a les llistes per Tarragona es farà públic més endavant, el partit la situarà en un lloc de sortida i capdavanter per ser la candidata del territori ebrenc. Tot i que la rumorologia sobre el fet de que Roger rellevés a Francesc Sancho, l'alcalde de l'Ampolla i diputat al Parlament, feia mesos que circulava, la dirigent nacionalista preferia guardar silenci i respecte als mitjans fins que s'ha fet oficial la candidatura. En una roda de premsa acompanyada de l'alcalde de Tortosa i membre de l'Executiva Nacional de Convergència Democràtica, Ferran Bel, Roger assegurava que afronta aquest nou repte amb il·lusió i que treballarà al màxim com ho està fent a l'Ajuntament de Tortosa.
Que des del meu nou lloc intentaré treballar al màxim, com ho he estat fent i com ho estic fent a nivell de l'Ajuntament de Tortosa, intentant donar el màxim per tal de poder contribuir a millorar tant les Terres de l'Ebre com en aquest cas ja des d'una responsabilitat a nivell de país, i que en tot cas l'objectiu nostre com a Terres de l'Ebre i com a Baix Ebre és aconseguir, ja no dic guanyar perquè ja ho hem fet les dues últimes vegades, sinó poder governar i realment tindre un govern sòlid, un govern fort, que és el que fa falta en esta situació que estem vivint, i treure ja d'una vegada per totes el govern que està actualment del tripartit, que entenem que no és el govern que ni que respecta ni que és l'adequat tant per a les Terres de l'Ebre com per al nostre país.
Roger tenia també paraules d'agraïment pels militants del Baix Ebre i pel comitè local que li han otorgat confiança, com per Francesc Sancho, al qual rellevarà com a diputada pel Baix Ebre.
Afronto amb molta il·lusió este nou repte, este nou camí que em suposa ser candidata al Parlament. Que des d'aquí sí que voldria aprofitar per agrair a la gent de la comarca del Baix Ebre, als militants, als alcaldes i caps de llista, representants de l'executiva comarcal i també al meu comitè local de Tortosa, que m'hagin fet confiança i que ahir m'aprovessin per unanimitat. I que en tot cas també voldria destacar, ja ho ha fet abans Ferran, però també destacar la tasca que ha fet Francesc Sancho, que ha sigut el nostre diputat els dos últims mandats, diputat del Baix Ebre, i aquí ara parlo com a presidenta comarcal, perquè ens ha suposat tindre un diputat que ha treballat moltíssim pel territori, però també que ha destacat per les seves funcions dintre de l'àmbit de la salut, que és on ella ha destacat més i on ell s'ha implicat més, però que també ha fet molt de territori i ha efectuat una tasca molt important en quant a diputat.
Roger confirmava que continuarà mantenint també la mateixa dedicació a l'Ajuntament de Tortosa i que, per tant, la seva entrada al Parlament no afectarà en les àrees i treballs que desenvolupa actualment el consistori. Sobre el lloc que ocuparà les llistes de CiU per Tarragona, que encapçala el president de la Diputació i alcalde de Vilaseca, Josep Poblet, Bel explicava que l'ordre de la llista l'ha d'aprovar les dues executives i el Consell Nacional, però garantia que amb tota seguretat estarà situada en un lloc de sortida.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça Amposta. Cercaviles, exposicions, bandes, corals, jotes, tallers, visites guiades, jocs tradicionals, gastronomia, teatre, oficis tradicionals, artesans, varietés i la sarsuela, ja tenim pont. 22 i 23 de maig, vista't de pagès, vista't de pagesa i participa en aquesta Festa del Mercat a la plaça. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta. 22 i 23 de maig, Festa del Mercat a la plaça. Participa-hi!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després d'aquests consells publicitaris, nosaltres continuem amb l'informatiu de Mute i ara viatgem fins a Deltebre, perquè aquest proper diumenge, en motiu del Dia Internacional d'Internet, s'han organitzat diverses activitats, una de les quals és amb el primer portal d'oci de les comarques de Tarragona, exploratarragona.cat, del que ens en parla en la següent crònica Lluïsa Bertomeu.
ExploraTarragona.cat, el primer portal d'oci de les comarques de Tarragona orientat a famílies amb nens de fins a 12 anys, celebra per segon any consecutiu el Dia Internacional d'Internet amb una trobada de famílies. Aquest any el portal ha escollit el Parc d'Aventura i Natura Delta Ventura Deltebre com a punt neuràlgic d'una jornada que comptarà amb activitats lúdiques, tallers i titelles. L'entrada al Parc d'Aventura i les activitats són gratuïtes, a excepció dels circuits d'aventura, que per a l'ocasió oferiran tarifes especials molt reduïdes. La trobada amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i el Parc Delta Ventur està convocada per internet i és d'accés lliure per a tothom prèvia inscripció. Aquest diumenge 16 de maig, d'11 del matí a 2 del migdia, sota lema Animals i Animalons, hi hauran activitats lúdiques, tallers i titelles, tal i com ens explica la coordinadora del portal exploratarragona.cat, Bàrbara Bastenabon.
Aquest any havíem decidit, ja que l'any passat la trobada la vam fer al Camp de Tarragona, que tocava Terres de l'Ebre. I quin millor lloc que al Parc Delta Ventur, que a més hi ha molta natura, hi ha animals, i a més hi ha això engrescador de l'aventura, no?, dels ponts tibetans, i pensàvem que era un lloc idoni per fer-ho primer, perquè hi ha molt de terreny, i bàsicament perquè creiem que era un espai que estava ben obert, ben localitzat, i com a activitats, a banda de que es pot visitar el parc de natura, veure els animals, on ha de menjar, i això, que és el clàssic que es fa al Delta Ventur, i després la part d'aventura, des d'exploratgn.cat el que hem fet és crear un espai d'activitats, intentant cobrir una mica totes les edats que nosaltres tenim o d'usuaris, no? Que són nens petitons des d'un any fins a nens amb 12 anys. No? Que és un punt de trobada on tots els pares tenen moltíssimes ganes de fer coses amb els nens. Hi haurà nens petitons i més grandets, i hi ha realment un espai per tothom, no? Des dels pares que poden estar una mica tranquils i passejar-se per la natura, des dels nens per fer manualitats, fer màgia i molta aventura, clar.
La mateixa diada s'aprofitarà per presentar oficialment al públic l'Associació de Famílies Excursionistes Xarxa Explora, constituïda el passat 6 d'abril, la primera associació d'excursionistes del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, exclusivament orientada a un públic familiar, amb el suport d'exploratarragona.cat i el Mas Pintat, el Centre d'Atenció a la Infància i les Famílies de Reus. Recordeu aquest diumenge trobada de famílies a Deltebre motiu del Dia Internacional d'Internet. Per inscripcions o més informació, a la pàgina web www.exploratgn.cat o bé al mail info@exploratgn.cat.
Gràcies, Lluïsa. I per finalitzar, el nostre recorregut ens porta a Santa Bàrbara per qüestions tradicionals, ja que el govern planer vol mantenir viva la tradició dels balls populars. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Com a colofó de l'acte de presentació de les pubilles per a les festes majors 2010, el passat diumenge un grup de balladors i balladores de Santa Bàrbara van interpretar tres de les danses tradicionals del municipi i, per extensió, del territori. Es tracta del Ball de Plaça, el Punxonet i la Jota de Santa Bàrbara. El fet no passaria de ser purament anecdòtic si no fos perquè forma part de la política de recuperació de la identitat planera que des de fa temps incentiva l'actual equip de govern de la localitat. Per això, per mantenir vius aquests balls, la regidoria de festes va organitzar fa uns mesos un curs per ensenyar-los, curs que, segons que explicava la titular de la regidoria, Judit Lleixà, es pretén repetir anualment i que està obert a tots aquells que els vulguin aprendre. La intenció és aconseguir que el major nombre possible de vilatans coneguin aquestes danses tradicionals.
Perquè més que res, la idea dels tallers és transmetre la nostra història, les nostres arrels, o sigui, lo de Jota, pues bueno, com que la professora més o menos la tenim aquí, pues sí, l'Ajuntament vam decidir que continuéssim fent el taller de la Jota a totes les parelles voluntàries que volguessin vindre a aprendre-la, perquè bueno, ja és una manera de que més generacions sàpiguen els nostres balls típics. I llavors el més important, que és el que vam fer l'any passat, va ser la recuperació d'esta Jota nostra. I pues bueno, també el que volem intentar és que això s'expandís, que no ho sàpiguen només quatre persones al poble, que per al dia de demà pues se pugui recuperar fàcilment si alguna vegada se tornés a perdre.
Aquest taller de dansa tradicional forma part d'un conjunt d'activitats començades l'any passat, com un taller d'ornamentació o un altre de teatre, organitzats amb la intenció de complementar la posada en escena, que significa l'acte de petició i presentació de pubilles a la manera tradicional. I és que en aquesta jornada, tots els anys i al voltant del dia del copatró Sant Gregori, el poble fa un viatge en el temps, transformant-se en un municipi de principis del segle XX. Els comerciants surten al carrer amb les seues parades i vestits de pagès o pagesa, com ho fan les autoritats, qui, acompanyats dels carruatges enflocats dels amics dels cavalls, van a buscar les noies, també vestides de pagesa, als seus domicilis, per acabar tots a la plaça Major, acompanyats dels planers i planeres, molts vestits també amb la roba tradicional. Un cop a la plaça i abans de l'elecció de pubilles, el darrer any es va fer també una petita representació teatral, fent referència a un passatge de la història local. Enguany, aquesta representació no es va poder fer, però, segons Lleixà, la intenció és de repetir-ho anualment.
L'informatiu de Mutè.
Amb les notícies de caire tradicional, finalitzem aquest espai informatiu diari. En quant al temps, com diu la dita, al maig cada dia un raig, tot i que sembla que el cap de setmana tindrem unes jornades esplèndides. Per part nostra, res més. Demà divendres tornem, com sempre, des de la seva municipal, amb l'informatiu de Mutè.